Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Es diu Guillem Gisbert i era o és la veu dels Manel. Els Manel, una de les bandes més estimades, més seguides i més admirades de Catalunya, ho van deixar estar, no sabem si temporalment o per sempre més. Però en Guillem ja va anunciar que ell seguiria endavant. 8 mesos després d'aquell adeu dels Manel, en Guillem Gisbert ha publicat aquesta mitjanit 2 cançons. Una que es titula Les dues torres i una altra que es diu Watching Matilda. Watching Matilda, que roba el títol de l'himne no oficial d'Austràlia amb aquella extraordinària versió de les moltes que s'han fet de Tom Waits, és la cançó que segurament a tots ens sona més als Manel i pinta gran èxit del Guillem. Aquesta mitjanit s'han posat a disposició dels fans i seguidors aquestes 2 cançons. Sentim Watching Matilda.
A caminar quan la pluja anima.
És Watching Matilda, aquesta de les, una de les cançons, i l'altra és Les dues torres. Aquest matí a les 9, Guillem Gisbert s'haurà aquí, al Món RQ, per saber sobre el seu futur com a líder en solitari i sobre el seu passat als Manel, però també per saber si tindran futur. Perquè 8 mesos després encara no sabem els motius pels quals ens van abandonar. Per això, aquesta primera entrevista amb en Guillem Gisbert agafa força aquí al Món RQ. La cançó una és Watching Matilda, l'altra es diu Les dues torres. Si sona aquest començament del piano, Les dues torres, amb el qual el Guillem Gisbert anunciava més amb una fotografia a les xarxes fa uns dies, aquestes dues torres.
Una onada massa llarga els va mullar les botes, però els 4 homes no es van ni mutar.
Aquest matí a les 9, Guillem Gisbert s'haurà aquí al Món RQ per recordar el que pot passar a partir d'ara i per recordar el que havia passat, i veurem si tornarà a passar, que és la tornada dels Manel, amb el qual recordarem aquelles cançons com Aniversari.
I et sabi el teu desig de vessant la paret del llagrimal. Ara un peu, ara un braç, ara el dors, ara el cap.
O el Miquel i l'Olga tornen, o el seu primer gran èxit que es titula El mar. O aquell disc magnífic Atletes baixin de l'escenari, del qual celebrem el 10è aniversari, on hi havia aquella cançó que sonava així.
Quin dia feia amics, la vela deia soc aquí, per rodolar entre la cibada i tocar-vos fora també.
I després també hi ha reconegudíssimes cançons dels últims anys, com aquesta Teresa Rampell.
Que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, com un exèrcit de timbals.
O la boy band.
Estic en una boy band. Estic en una boy band. Treballo en una boy band. Estic en una...
Manel, un grup que va liderar Catalunya, on ara el seu cantant decideix caminar sol. Guillem Gisbert, d'aquí a una hora, al Món RQ. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 23 de novembre del 2023.
I avui toca abrigar-se abans de sortir de casa perquè han baixat les temperatures i fa més fred que ahir, encara amb vent als extrems del país i amb sol a tot arreu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident fa poca estona a l'enllaç entre la C32 i la B20 entre Cornellà i Esplugues talla un carril en sentit sud, mentre que a poc a poc es va normalitzant el trànsit per les incidències a la B23 al Papiol en sentit Martorell i a la C31 a Sant Adrià a l'entrada de Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'ofensiva del PP contra l'amnistia fa figa a Europa. Els d'Alberto Núñez Feijóo s'havien aliat amb Vox i amb Ciutadans per exportar el debat sobre la llei al Parlament Europeu i demostrar que la Unió Europea li gira l'esquena. La dreta perseguia un doble objectiu. El primer és que l'Eurocambra aprovés una resolució picant el crustó al govern de Pedro Sánchez, i la segona, que la Comissió Europea qüestionés públicament la legalitat d'aquesta amnistia. Doncs bé, al final, doncs, ni una cosa ni l'altra. El debat d'ahir al Parlament Europeu, que el PP havia marcat en fluorescent el calendari, va quedar més aviat deslluït. N'és una bona prova el fet, i això jo crec que ho hem de posar per davant, perquè si de vegades critiquem el que passa al Parlament de Catalunya o el que passa al Congrés dels Diputats, ho hem de criticar també quan passa a Europa. Aquest debat només el va seguir una setena part dels eurodiputats. I d'aquesta setena part dels eurodiputats, la meitat eren espanyols. Vaja, que més que aconseguir que Europa es mullés sobre l'amnistia, es van limitar a representar a Estrasburg un debat propi que podria succeir perfectament a Madrid al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, avui és molt interessant llegir l'anàlisi que l'Enric Juliana escriu a La Vanguardia. Creu que la conclusió de tot plegat és que Europa es va posar de perfil, malgrat els grans esforços que va fer la dreta perquè qüestionés l'amnistia. I afegeix, el PP, Vox i Ciutadans són campions d'un esport que no entusiasma gaire Brussel·les, consistent a traslladar a Europa, a les instàncies europees, diu, tots els debats polítics nacionals d'una certa entitat. De fet, com dèiem, la dreta espanyola es va emportar dues carbasses, la del Parlament Europeu i la de la Comissió Europea, l'executiu comunitari. Ahir, al debat a l'Eurocambra, hi va intervenir el comissari europeu de justícia, el belga Didier Reynders, però ho va fer bàsicament per treure's les puces del damunt. El PP pretenia que posés en dubte el que seria l'encaix de l'amnistia en la legalitat d'Europa, però ell, aquest comissari europeu de justícia, es va limitar a dir que és un afer intern d'Espanya, allò que sempre diu Europa, i que estudiarà aquesta llei quan estigui aprovada i resolta.
De manera tot a fet independent.
La Comissió Europea analitzarà de manera objectiva i independent la proposició de llei, però també totes les esmenes que puguin sorgir. Però ho valorarem quan acabi tot el tràmit parlamentari. També analitzarem tots els textos dels acords polítics per la formació d'un nou govern espanyol.
Conclu per la formació d'un nou govern espanyol.
Aquesta referència als acords polítics per la formació del nou govern d'Espanya era en realitat una manera d'esmentar, sense dir-ho, el punt del pacte entre Junts per Catalunya i el PSOE que anomena els casos de lawfare, és a dir, els procediments judicials que persegueixen algú només per les seves idees polítiques. Va ser l'únic dard, més o menys enverinat, que Reynders va etzibar, però va quedar lluny de les expectatives de la dreta. A l'hora de la veritat, aquest debat va quedar reduït a un teva meva entre els eurodiputats d'Espanya de dretes i els eurodiputats d'Espanya d'esquerres. Els uns i els altres es van llançar els plats pel cap, mentre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana aprofitaven la vinentesa per reivindicar la necessitat de resoldre el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya. Des d'Estrasburg va seguir-ho tot plegat l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Ahir el Parlament Europeu feia cara de Congrés dels Diputats. Van ressonar els noms de Pedro Sánchez, de Carles Puigdemont i les paraules cops d'estat, dictadura, abolició de l'estat de dret, final de la separació de poders o pacte amb colpistes. Entre aquestes aigües, l'independentisme va posar en valor l'amnistia a Europa. Va ser un debat i prou, no hi haurà cap votació ni resolució, que hauria donat més força, bàsicament per falta de temps i de voluntat per part dels eurodiputats europeus dels grups. Per part de Junts, va ser Toni Comín qui va prendre la paraula, Carles Puigdemont s'ho va mirar des del seu escó entre alguna que altra rialla irònica. Des d'Esquerra Republicana, Jordi Soler ha explicat que l'amnistia corregeix l'error de dur conflicte polític a la justícia, i Toni Comín va dir que els pactes entre PP i Vox són la veritable amenaça contra l'estat de dret.
A pesar del pulso de la derecha política, judicial i mediàtica contra l'amnistia, se demostrará que ni va en contra de la Constitució espanyola ni en contra de los valores fundamentales de la Unión Europea. Al contrario, intenta reparar un fallo democrático, la represión contra un movimiento democrático.
La ley de amnistía no es un ataque al Estado de Derecho. El ataque al Estado de Derecho fue el abuso del derecho penal que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista que está haciendo el PP de la mano de Vox.
Junts va trillar tot el debat com un circ organitzat pel PP europeu que ha ajudat a internacionalitzar la causa del procés.
Malgrat la tèbia resposta del que serien els seus col·legues europeus, el Partit Popular va desplegar ahir tota l'artilleria per carregar contra el president d'Espanya, Pedro Sánchez, contra l'amnistia i el pacte amb, del PP, perdó, el pacte amb els partits independentistes. En canvi, el PSOE va defensar la llei com la millor manera de recuperar la convivència a Catalunya, Lluís.
La dreta va cedir els principals torns de paraula als eurodiputats espanyols. PP, Ciutadans i Vox van repartir a tort i a dret contra Pedro Sánchez per la llei d'amnistia i el van acusar de dissoldre la separació de poders. També s'hi van sumar eurodiputats europeus de les seves files. El PSOE, en canvi, va defensar l'amnistia per superar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, però van dedicar més esforços a replicar el PP que a defensar els texts. Mostra d'això és el clam contra l'amnistia i el crit de socors a Europa que va fer l'eurodiputada popular Dolors Montserrat i la rèplica de la socialista Iratxe García.
Escucha Europa, el clamor de las calles y plazas de España. La amnistía de Sánchez es la condena de Europa. Viva la democracia, viva la libertad, viva España y viva Europa. Ustedes están cada día más aislados porque no son capaces de ver que su mimetismo con la extrema derecha los está devorando. Hoy la historia de España es una historia de éxito. Y el principal problema del Partido Popular y de Vox es que son incapaces de entender España.
Al contrari de com s'havia especulat, els socialistes europeus també van tancar files amb el PSOE. Ara bé, tothom ahir es va trobar amb un àrbitre que va fer d'àrbitre perquè la Comissió Europea no es va mullar i va dir que analitzaran el text amb tota la calma del món.
Ara bé, la plantofada més sonora a la dreta espanyola la va clavar una eurodiputada irlandesa. Claire Daly, del grup Independents for Change, defensa que cal parlar de l'estat de dret a l'estat espanyol, però per tractar casos com l'espionatge, per exemple, amb Pegasus, o també de l'operació Catalunya, i no pas per carregar, directament com fa la dreta, contra l'amnistia.
Quan vaig sentir que hi havia un debat sobre l'estat de dret a Espanya, vaig pensar, serà per l'espionatge de periodistes i polítics amb Pegasus? Serà per la mutilació de drets dels ciutadans de Catalunya per la policia? No, clar, és sobre Catalunya i una llei d'amnistia per gent que mai hauria d'haver estat perseguida. Sabeu com de patètic és això fora d'Europa?
Però malgrat l'atavió d'Europa en aquest debat, la dreta espanyola no desisteix. Qui va ser presidenta d'UPyD, Rosa Díaz, i su tocadiscos flamenco, ha impulsat un manifest per demanar a Brussel·les que salvi la democràcia espanyola, diu literalment. Creuen que l'amnistia la posa en risc i per això reclamen que la Unió Europea intervingui. En menys de 24 hores han recollit 350.000 firmes, però de moment no ha tingut cap mena de repercussió, ni una, entre les autoritats d'Europa. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista del diari Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Orriols.
Qui ho havia de dir que el Parlament Europeu es tornaria a parlar del procés i no per iniciativa dels independentistes? Paradoxalment, 6 anys després de l'UO, la Unió Europea s'ha convertit en l'esperança del PP, Ciutadans i Vox per frenar l'amnistia. Ara bé, tal com va passar el 2017, probablement les institucions europees mantindran un perfil baix i optaran per repetir una màxima que ja hem escoltat. És un afer intern. L'única excepció pot tornar a ser el Tribunal de Luxemburg, que s'haurà de mullar si els jutges hi acudeixen a l'hora d'aplicar l'amnistia. Però sí que hi ha una diferència fonamental respecte ara fa 6 anys. Abans hi havia un bloc independentista que denunciava la repressió a Europa i un bloc estatal format pels grans partits que la negava. Ara Esquerra i Junts tenen un nou aliat, el PSOE, que defensa la seva manera fer un reset del procés. Aquest és el canvi a l'Eurocambra, el trencament de la majoria que va aplicar el 155 a Catalunya i que va avalar per activa o per passiva la resposta judicial a l'1 d'octubre. Ahir es va evidenciar que el bloc estatal ja no és monolític a Europa.
Però l'escenari europeu és només un dels fronts de la batalla contra l'amnistia. N'hi ha un altre d'especialment actiu les últimes setmanes, el flanc judicial amb Manuel García Castellón, convertit després de Pablo Llarena en la nova vedet de la justícia espanyola com a gran protagonista. I atenció, perquè ara aquest jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas del tsunami democràtic sembla que ha descobert una escletxa que podria impedir que el president Puigdemont i Marta Rovira es poguessin acollir a l'amnistia. Atenció, perquè la clau és un dels apartats de l'article 2 d'aquesta llei d'amnistia, el que diu que no podran ser amnistiats, o obrim cometes, los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto o la pérdida o la inutilidad de un órgano o un miembro. Doncs bé, el digital El Español, que ha tingut accés a una resolució que Manuel García Castellón va firmar ahir i que s'agafa aquest article per excloure el president Puigdemont i Marta Rovira de l'amnistia. Per quina raó? Doncs resulta que García Castellón, el magistrat, ha localitzat un policia espanyol que es va haver de jubilar amb 45 anys d'edat perquè va perdre la mobilitat d'una mà quan reprimia, segons sembla, les protestes post-sentència a la plaça Urquinaona de Barcelona. Segons el jutge García Castellón, és un cas de pèrdida o inutilitat d'un membre. Un dels supòsits que, segons aquesta llei, nova llei, no es poden amnistiar. Per tant, el jutge dibuixa aquesta, diguem, paràbola, agafeu-vos fort: Puigdemont i Rovira controlaven el Tsunami Democràtic impulsava les protestes post-sentència, i aquestes protestes post-sentència van provocar la inutilitat d'un membre a un policia espanyol. És a dir, Puigdemont i Rovira no poden ser amnistiats. En aquest mateix escrit que va firmar ahir, Manuel García Castellón també demana a Suïssa que localitzi immediatament Marta Rovira, que és el pas previ per reclamar la seva extradició a Espanya. Benet Iñigo.
La causa de Tsunami ha agafat velocitat de creuer des que l'independentisme i el PSOE van encarar la negociació per l'amnistia. L'últim pas del jutge és explicar a la justícia suïssa la seva tesi que el Tsunami era una organització terrorista i que Marta Rovira n'era fundadora i coordinadora, entre altres motius per la rapidesa de la dirigent d'Esquerra a donar-li suport a través de Twitter.
La persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami fue Marta Rovira. Tan solo tardó 3 minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo. 40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios. Se sospecha por ello que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic.
Per això demana que la tinguin localitzada, de manera que si els demana actuar ho puguin fer ràpidament. Esquerra ja ha replicat que Rovira no s'ha amagat mai ni ho farà. D'altra banda, el jutge també demana a Suïssa qui tenia accés a un compte bancari des d'on suposa es finançava el Tsunami.
García Castellón tira pel dret malgrat les queixes de la Fiscalia, que creu que totes aquestes decisions no tenen ni cap ni peus, Benet.
El fiscal ja va recórrer la imputació de 10 persones per terrorisme i ara ha presentat un altre recurs contra la petició del jutge al Tribunal Suprem perquè imputi Carles Puigdemont. De fet, el fiscal li retreu a García Castellón que faci aquest segon pas sense esperar que es resolgui el primer. Es queixa fins i tot que el jutge té bloquejat el seu primer recurs. Encara no l'ha ni enviat a la sala que l'ha d'examinar. I tot i així, mentrestant, el magistrat tira pel dret. I no només això, la fiscalia acusa el jutge de contradir-se perquè en el primer escrit deia que no hi ha prou proves encara per imputar persones aforades i, en canvi, a l'escrit al Suprem ha cambiat de parer.
La exposición razonada viene a ser una suerte de reforma sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados Rubén Wagensberg y Carles Puigdemont. Flagrante contradicción cuando el mismo instructor reconocía que será necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos.
Un recurs molt contundent que veurem si fa pessigolles o no al jutge García Castellón.
Veurem. El govern espanyol evita crítica obertament aquestes decisions del jutge, però la nova ministra portaveu, Pilar Alegría, avisa que la Moncloa continuarà apostant per treure aquest procés dels tribunals.
El magistrado García Castellón, máximo respeto a la separación de poderes y, por tanto, a las distintas resoluciones judiciales. Ahora bien, nos parece fundamental que los problemas políticos se resuelvan desde la política. Apostamos así desde el año 2018 y, como les digo, es el camino por el que vamos a seguir transitando.
Pilar Alegría en va parlar ahir dimecres, després del primer Consell de Ministres del nou govern de Pedro Sánchez, que es va fer, recordem, la primera foto de família a les escales del Palau de la Moncloa. La cosa no tindria més transcendència si no fos perquè el Partit Popular va agafar la foto, la va manipular i la va compartir editada a les seves xarxes, a la imatge original, i van afegir, de manera, diguem-ho, molt barruera, tot sigui dit, les fotos d'una estelada del president Puigdemont, d'Oriol Junqueras, d'Arnaldo Otegi i la silueta del mediador internacional, un muntatge per denunciar les aliances del Partit Socialista que acompanyen amb aquest missatge. Última hora, la primera fotografia completa del nou govern de Pedro Sánchez. Per cert, recordeu que us explicaven que un jutge de Madrid havia acusat el president del govern d'Espanya de ser un psicòpata sense límits ètics en una sèrie de piulades? Doncs bé, després que el diari El País ho denunciés, el Consell General del Poder Judicial ha comunicat que investigarà immediatament tota aquesta colla de tuits per determinar si són el suficientment greus com per sancionar el magistrat d'alguna manera o una altra. De tot plegat, escoltem en el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Miquel Bonet.
Si una virtut té la nova andanada de la judicatura espanyola contra el cas Tsunami, és que demostra que no s'ha de subestimar mai la seva capacitat per reinventar-se. Per molt que hi ensumem traces de cacauets i desesperació, no es pot negar que són uns artistes del retorçament del dret, i només per això ja se'ls ha d'admirar. A banda de no perdre'ls mai la por, perquè són un exèrcit de micos de fira amb kalashnikovs. Francament, jo em pensava que allò de la violència ambiental era insuperable, però l'últim francès mort d'un infart a l'aeroport o la consideració d'un tirachines com a arma terrorista ja col·loca el jutge García Castellón a la categoria indiscutible de mite. Contra el que se sol dir, no és que la justícia espanyola no sigui independent, sinó que ho és massa. És a dir, que va a la seva puta bola. Si això és lawfare, no ho sé, però el que és clar és que té uns ous com el toro d'Esborner.
Gràcies, Miquel. Però els torpedes contra aquesta amnistia no només arriben des de la dreta espanyola, des de la judicatura. Atenció, perquè la vella guàrdia del socialisme, del PSOE, també continua revoltada contra aquesta llei d'amnistia. L'últim qui ha tornat a carregar ha estat qui va ser vicepresident del govern d'Espanya, Alfonso Guerra. Atenció, perquè ahir, en una entrevista a l'Hormiguero, Antena 3, va anar encara, però més enllà del que és habitual en ell, i va proposar, atenció, i legalitzar l'independentisme.
Tenemos que trabajar en defensa de la gente que defiende la democracia y que defiende el suelo en el que estamos todos, el suelo de España, que no es fragmentable, que además la Constitución lo dice. Quizás habría que introducir la Constitución algo aún más claro, una cláusula de intangibilidad, que diga no se puede plantear nada que rompa la estructura del Estado.
Se puede plantear nada que rompa la estructura del Estado. La proposta d'Alfonso Guerra ja no és que sigui pròpia d'una esquerra jacobina, és que va més enllà, és que fins i tot va més enllà fins i tot del que proposa el Partit Popular. És que, de fet, dimarts els populars, recordem, van rebutjar una moció de Vox al Senat que defensava, precisament, il·legalitzar els partits independentistes. O sigui, el PP ho va rebutjar, una moció de Vox. Ara, doncs, sembla que Alfonso Guerra està alineat amb Vox, amb les tesis de l'extrema dreta. A Catalunya, aliat a tot aquest soroll de fons, el govern de la Generalitat va per feina. Pere Aragonès reuneix aquesta mateixa tarda el govern en una sessió extraordinària per parlar de la manera com s'ha d'implementar els acords que Esquerra Republicana ha tancat amb el PSOE. El president Aragonès compareixerà a les 5 de la tarda per explicar-ho. Adrià Santasusagna.
Nova etapa és el missatge que fan córrer des de Palau i que vol transmetre el president que amb l'amnistia i l'acord amb el PSOE l'escenari ha canviat. Ara bé, l'acord s'ha de complir, per això reuneix el govern a 3:45 amb la intenció de posar deures als consellers i explicar quina és l'estratègia que s'ha de seguir a partir d'ara.
El govern es posa a la feina, he convocat un govern extraordinari en el que prendrem les primeres decisions per al desenvolupament d'aquests acords. Els hem esperat tant que no deixarem passar ni un segon més sense posar-nos a treballar perquè s'implementin el més aviat possible, perquè són bons per la ciutadania de Catalunya, són bons pel projecte que defensem, són bons pel present i el futur del país.
Aragonès podria anunciar el nom del que serà el comissionat pel traspàs de Rodalies i les properes passes a l'hora de negociar amb el PSOE un possible referèndum d'autodeterminació.
El president va anunciar aquesta reunió extraordinària del govern durant la sessió de control al Parlament, que, com vam sentir ahir en directe durant el programa amb l'Adrià, va tornar a estar marcada per la llei d'amnistia. I atenció a aquesta notícia que us avança a aquesta hora RAC1. Esquerra Republicana registrarà aquest mateix matí la petició per una comissió d'investigació sobre l'espionatge del programari Pegasus a l'independentisme. És una de les moltes potes que té aquesta operació Catalunya. Aquesta comissió s'aprovarà amb els vots del PSOE i de Sumar, perquè, recordem, forma part dels acords de mesa i d'investidura d'aquestes formacions amb Esquerra Republicana. Un dels principals objectius és aclarir quants organismes de l'Estat tenen aquest programari espia i fins on l'han arribat a usar. Es parteix de la base que l'empresa d'Israel que el distribueix, NSO, només el ven agències d'intel·ligència i de cossos de seguretat. Té més dades des de Madrid d'aquesta notícia a que us avança RAC1, Jordi Armenteres.
Sí, comissió que pretén desmentir el relat del Ministeri de l'Interior que les forces i cossos de seguretat no han utilitzat Pegasus. Esquerra remarca en l'escrit que presentarà avui, al qual ha tingut accés RAC1, que hi ha indicis suficients d'un espionatge sistemàtic i generalitzat d'orientació política, sobretot cap a l'independentisme català. Si ho explica RAC1, la diputada Teresa Jordà.
Conèixer en detall la implicació de les institucions de l'Estat en les presumptes intromissions il·legals, alhora també la implicació del Ministeri d'Exteriors cap a les delegacions de l'Estat, quina despesa hi va haver, quins són els responsables, la restauració també dels danys a totes aquestes persones, qui ha implicat, qui va cobrar.
I diu, a més, que això no pot quedar limitat a un termini concret.
Que abarqui, doncs, tots els períodes on hi pot haver hagut aquest tipus d'espionatge, no? I la mateixa comissió serà l'encarregada d'escatir, doncs, els temps on s'ha produït.
El que es proposa és que d'aquí a mig any hi hagi conclusions. Aquesta comissió se suma a les altres dues que ja hi ha plantejades al voltant de l'Operació Catalunya al Congrés dels Diputats i la quarta és la del Parlament Europeu.
Això pel que fa al Congrés, mentrestant el Parlament de Catalunya va per feina i l'endemà de la presa de possessió del nou govern d'Espanya ha citat Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska i també Margarita Robles. Junts, Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns volen que el president del govern d'Espanya i els ministres d'Interior i de Defensa expliquin els casos dels policies infiltrats a moviments socials. Això malgrat que ja s'hi han negat en diverses ocasions. El Parlament també ha citat directors del CNI i també els càrrecs de la policia espanyola. La policia comença a dubtar que l'Iran estigui realment al darrere de l'intent d'assassinat de l'Eifi del Quadres. Segons explica l'Espanyol, fonts properes al cas qüestionen la hipòtesi perquè els errors comesos pels responsables d'aquest atac no encaixen amb la manera d'actuar de la intel·ligència d'Iran. Per exemple, troba molt estrany que no acabessin de cremar del tot la moto amb la qual van fugir i que això permetés trobar-ne el número d'identificador. Tampoc els quadra de cap manera que fugissin a 200 km per hora amb un cotxe que van aparcar en un estacionament on no es podia precisament aparcar. Això va facilitar que es localitzessin i tampoc els encaixa de cap manera que fallessin el tret de l'Eix Vidal Quadres i no fessin res per rematar-lo. Tot i això, de moment, els agents espanyols continuen tenint la hipòtesi d'Iran com a principal via d'investigació dels agents de la policia. A hores d'ara, recordem que tenim 3 detinguts relacionats amb aquest intent d'assassinat, però cap d'ells en seria l'autor. Avui, de fet, fons de la policia apunten al diari La Razón que són simples peons que actuaven a les ordres d'altri i que només es podrà arribar a la persona que va cometre el disparar el tret a partir de les declaracions dels 3 detinguts. 4 minuts i 2 quarts de 9 del matí, les autoritats del País Basc investiguen 2 xats de WhatsApp amb prop d'un miler de joves en què s'hi difonia contingut pornogràfic, masclista i homòfob. Una escola ha denunciat el cas a l'Ertzaintza després de rebre l'alerta d'una mare i de descobrir que com a mínim 200 alumnes d'una escola de Sant Sebastià d'entre 11 i 13 anys hi participaven. Un dels grups es deia "Afegiu gent fins que ens fem famosos". I l'altre tenia com a títol "Fins a arribar al milió". El director d'aquesta escola basca, que ja ha denunciat el cas a la policia, assegura que els missatges eren totalment vexatoris, insultants i sexistes. Repeteixo, grup de 11 i 13 anys amb més de 200 alumnes. Dels alumnes del centre que n'eren membres, cap era l'administrador del grup. També hi ha constància d'alumnes de 3 altres escoles que haurien entrat al grup. D'aquests 3 altres instituts, n'hi ha un que també ha denunciat el cas a la policia. Els agents de l'Ertzaintza expliquen que un dels xats tenia 5 administradors, un dels quals podria haver-se generat amb intel·ligència artificial. Una de les mares també va denunciar fa uns dies que en un d'aquests grups en el qual havien afegit el seu fill s'hi feien també proclames franquistes a banda del contingut pornogràfic. Recordem que no és la primera vegada que en un xat escolar s'hi difon contingut sexual extrem. A l'octubre els Mossos van començar a investigar un grup de WhatsApp a Barcelona en què menors d'edat es passaven contingut violent, pornogràfic i de maltractament animal. A tot això, l'Associació Espanyola de Pediatria ha emès un comunicat per deixar clara la seva postura respecte al debat d'endarrerir l'accés als mòbils de la canalla més enllà dels 12 anys. Tal com llegim avui al periòdico, els pediatres indiquen que no són gens partidaris de prohibir l'ús de smartphones, com reclamen moltes famílies i molts experts, però sí que troben absolutament necessari instaurar mesures perquè es compleixi la regulació i s'impedeixi als menors d'edat accedir a continguts porno. També s'inclinen per restringir, atenció aquesta, l'ús de les xarxes socials per sota dels 14 anys, tal com marca la llei. 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Més coses. L'ús dels mòbils entre els adolescents precisament explicaria el repunt d'agressions sexuals a Barcelona. L'Hospital Clínic, el centre de referència per aquests casos, calcula que aquest any 2023 n'haurà atès un 6% més que l'any passat. El director general de l'Hospital Clínic, el doctor Josep Maria Campistol, lamenta que gairebé la meitat de les víctimes tenen entre 16 i 25 anys i responsabilitza els mòbils del creixement de les agressions entre els més joves.
No pot ser que un noi o una noia de 10 o 12 anys tingui accés absolutament obert a tota la pornografia. Crec que és una bestiesa absoluta, absoluta, i ho estem veient, i ho estem veient amb la reducció d'edat de les persones que han estat agredides, ho estem veient amb aquestes agressions grupals, que ho trobo autènticament lamentable.
Que bo escoltar aquesta, el que diu el doctor al Clínic, el director general Josep Maria Campistol, que és que, clar, i agraeixo molt que el doctor responsabilitzi els mòbils que i no els pares, que evidentment no hem estat pel que havíem d'estar, perquè tampoc sabíem exactament com havia de funcionar tot plegat. perquè les dades són que creix el nombre d'agressions, però que també el nivell de violència contra les víctimes. Informa Joel Penya.
Des que va començar l'any, un 37% de les dones ateses al clínic tenien lesions com esgarrapades, esquinçament genital, estirades de cabells o mossegades, gairebé el doble que l'any passat. En aquests casos, la fundadora de la Comissió de Violència Masclista i Salut, Teresa Echeverría, va assegurar que la recuperació física i sobretot psicològica es compliquen.
Dintre del context de la violència sexual, que a més n'hi hagi un component físic tan agressiu, empitjora molt més, perquè físicament recuperar-te és més fàcil. Psicològicament empitjora molt més el pronòstic i l'impacte psicològic que habitualment hi ha.
A la meitat de les víctimes que han atès al clínic aquest any les ha agredit algun conegut. Un 45% del total arriba a l'hospital amb amnèsia o amb problemes per recordar-ho tot, que és una reacció del cervell per protegir-se de l'agressió. De les víctimes ateses, 524 eren dones i 64 homes. Pel que fa als agressors, el 99% han sigut homes.
Per cert, ho acabem de saber, la Guàrdia Civil ha detingut 5 menors acusats, menors entre 15 i 17 anys, de violar una noia de 15 anys a Alacant. Els fets s'haurien produït el 10 de novembre, però les detencions es van fer abans d'ahir, i ahir un jutge els va enviar tots 5 a un centre de menors. Una evidència més que la violència contra les dones no para de créixer. I no només a Espanya, sinó a escala mundial. Un estudi de les Nacions Unides alerta que només l'any passat es van cometre 89.000 feminicidis arreu del planeta, la xifra més alta dels últims 20 anys. Als Estats Units, a les últimes hores, han sortit a la llum dos nous casos d'agressions sexuals per part de personatges públics. El primer assenyalat és el líder de Guns N' Roses, Axl Rose. Una altra dona ha acusat l'actor nord-americà Jamie Foxx. I tornant a Catalunya, els Mossos investiguen una agressió transfoba al metro de Barcelona diumenge de matinada en un vagó de la línia 2. Un passatger va gravar com una dona clavava puntades de peu a una dona trans i ara els agents dels Mossos intenten identificar qui ha estat l'agressora. L'alto el foc entre Israel i Hamas finalment no començarà aquest matí, com s'havia anunciat aquesta nit. El govern d'Israel ha assegurat que necessita més temps per acabar de preparar l'alliberament de presoners que va pactar amb Hamas, i diu que tot plegat no es farà com a mínim fins demà. Diversos mitjans internacionals apunten que fins que tot això no passi, tampoc s'aturaran els combats. Recordem que l'acord a què van arribar Israel amb Hamas la matinada passada suposarà una pausa de 4 dies en l'ofensiva, que ha de servir d'una banda perquè el grup islamista alliberi una cinquantena d'hostatges dels 240 que té retinguts a Gaza, i de l'altra perquè el govern d'Israel deixi lliure 150 presos palestins que estan tancats al seu territori. L'acord també parla de reforçar encara més l'entrada de camions amb ajuda humanitària a la franja, i de fet Israel ja ha acordat amb Hamas que una part de tots els medicaments que enviaran es destinin als hostatges que continuïn encara retinguts. Davant d'aquest drama humanitari que existeix i que està vivint a Gaza, el Papa Francesc reclama negociació i diàleg per resoldre el conflicte generat al Pròxim Orient.
Tienen derecho a vivir en paz. Dos pueblos hermanos, recemos por la paz en Tierra Santa. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación, y no con una montaña de muertos de cada lado. Por favor, recemos por la paz en Tierra Santa.
I a tot això, Pedro Sánchez i a Israel, avui es reunirà amb el president del país, Isaac Herzog, i també amb el primer ministre Benjamin Netanyahu. A la tarda serà el torn del president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas. Tot això pel que fa a la guerra entre Israel i Hamas, però atenció, perquè a les últimes hores també han cridat molt l'atenció unes paraules de Vladimir Putin sobre la guerra amb Ucraïna, que la tenim allà abandonada. És una trobada telemàtica del G20, que és la primera reunió amb líders internacionals a la que assisteix Putin des que va començar la invasió, i el president de Rússia ha plantejat per primer cop la possibilitat d'aturar els combats. Això sí, diu que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, hi ha de posar també de la seva part.
Dieu que esteu commocionats per la contínua agressió de Rússia a Ucraïna. Sí, una guerra sempre és una tragèdia pels soldats, per les famílies i per tot el país. I està clar que hem de pensar en com aturar aquesta tragèdia. Però Rússia mai ha rebutjat converses de pau. Va ser Ucraïna qui va sortir de la negociació.
Mentrestant, llegim a La Vanguardia que Rússia ha alliberat un assassí satànic i caníbal després d'haver lluitat a Ucraïna durant mig any. A l'home de 33 anys el van condemnar el 2010 per haver matat 4 adolescents i haver-ne profanat els cossos amb ritus iniciàtics d'una violència extrema. El Ministeri de Defensa de Rússia i el grup de mercenaris Wagner van reclutar desenes de milers de presoners de Rússia per lluitar a Ucraïna a canvi del perdó, i a principis d'aquest mes l'home se'n va beneficiar. També encara en plana internacional. A l'extrema dreta dona la gran sorpresa i guanya les eleccions als Països Baixos. La formació de Geert Wilders, el Partit de la Llibertat, ha aconseguit 37 escons, més del doble que les últimes eleccions. Ara bé, queda molt lluny de la majoria absoluta i, per tant, no és segur que puguin governar perquè una aliança global dels altres partits podria deixar-los a l'oposició. Aquesta nit, després de la victòria, Wilders demanava responsabilitat a la resta de formacions polítiques.
We became the number one party.
Hem sigut el primer partit amb diferència. Si ho haguéssiu preguntat fa un any, molts us haurien pres per bojos. La gent no entendria i no acceptaria que el principal guanyador de les eleccions no tingués un paper important a la coalició. Per tant, tots hem de ser raonables i responsables.
We're reasonable, we have to be responsible.
Com és habitual als Països Baixos, el Parlament ha quedat molt fragmentat i ara comença un llarguíssim camí per formar govern. A veure, quina és la lectura que en fa l'eurocorresponsal de Recull, Just Tabar?
El que no va aconseguir fa 6 anys, quan semblava que ho tenia tot a tocar, ho ha aconseguit ara. L'extrema dreta del controvertit Geert Wilders ha guanyat les eleccions als Països Baixos amb una àmplia distància del segon. Segons els últims resultats, li hauria tret més de 10 escons a la coalició socialdemòcrata liderada per l'exvicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans. Després de 13 anys al govern, els liberals del primer ministre en funcions, Mark Rutte, haurien quedat tercers. Wilders hauria recollit el vot anti-immigració i la sensació d'augment d'inseguretat en un país que ha multiplicat les sol·licituds d'asil als últims anys. És la primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que l'extrema dreta guanya els Països Baixos. Ara li correspondrà a Wilders intentar formar govern i la resta de partits decidir si fan o no un cordó sanitari. Els Països Baixos són potser la catedral de la fragmentació dels partits i la dificultat de formar govern. Tot és imprevisible, però Brussel·les pren nota del resultat a un any de les eleccions europees i amb l'extrema dreta en auge en moltes parts del continent.
I a tot això, Wilders, recordem que té 60 anys i és un dels líders actuals de l'extrema dreta més veterans d'Europa. Va fundar el seu partit el 2006, des de llavors ha anat guanyant adeptes amb un discurs clarament antiislamista. De fet, la xenofòbia és la principal de la seva campanya electoral, amb promeses com aquesta.
I think we have to, once again.
Crec que ho hem de fer. No perquè tots els musulmans siguin males persones. Seria ridícul dir que tots són terroristes, però gairebé tots els terroristes són musulmans. Això no ho podem negar. Si mai arribo a primer ministre, tancaré les fronteres pels immigrants de països islàmics de manera immediata.
Islamic countries immediately.
Aquest líder ultradretà fins i tot anant més enllà i ha comparat l'Alcorà amb el Mein Kampf.
The Quran really
has more... Realment el Corà és més antisemita que el Mein Kampf, un altre llibre d'ideologia totalitària i violenta. Així que preferiria que es prohibís el Corà, igual que almenys els Països Baixos també han prohibit el Mein Kampf.
And have outlawed Mein Kampf as well.
Unes declaracions per les quals el 2020 la justícia neerlandesa el va condemnar pels insults al col·lectiu magrebí. Recordem que Geert Wilders també és partidari que els Països Baixos abandonin Europa. De fet, arran de la seva victòria, les primeres felicitacions han estat de Víctor Orban, de Matteo Salvini o de Marine Le Pen. Per cert que als Estats Units, les autoritats novaiorqueses descarten el mòbil terrorista darrere de l'explosió d'un cotxe i el vespre a les cascades del Niàgara. Va morir els dos ocupants. Tot plegat va passar la frontera entre els Estats Units i el Canadà, al Rainbow Bridge, un dels quatre ponts que connecta els dos països. També va quedar ferit lleu un policia. Són les 8 i 37 minuts i atenció, els que demà hagueu d'agafar un tren de Rodalies perquè comença la vaga que els sindicats han convocat per protestar contra el traspàs de la xarxa a la Generalitat. Estem parlant d'una vaga preventiva, perquè en aquest moment encara no sabem el que passarà respecte a com serà aquest traspàs. Renfe calcula que aquesta vaga afectarà uns 400 trens demà només a Catalunya. Els sindicats ja han avisat que la jornada pot ser caòtica, malgrat que el Ministeri de Transports ha fixat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta. De fet, RACU ha tingut accés a un document que els sindicats estan fent córrer entre els seus afiliats i que pretén amplificar al màxim possible les afectacions de l'aturada. Per exemple, aconsellen als treballadors que no informin l'empresa de si faran vaga o no perquè augmenti el caos. També demanen als maquinistes que no se sumaran a l'aturada, que només facin allò que se'ls hagi encomanat, és a dir, que no s'esforcin a intentar resoldre cap de les situacions de col·lapse que pugui provocar aquesta vaga si no els hi han demanat prèviament. L'aturada també afectarà el servei de l'alta velocitat, els AVEs, tot i que els serveis mínims per aquesta alta velocitat són més alts. Per cert, que algunes fonts han explicat també a RAC1 que les incidències ja han començat avui tant alguns trens de Rodalies com els AVE entre Barcelona i Madrid. Renfe, de moment no les concreta, però tot apunta que hi ha maquinistes que sembla que ja estan escalfant motors de cara a la vaga de demà. Una aturada, recordem-ho, que està convocada exclusivament, recordem, per protestar contra el traspàs de la xarxa de Rodalies de Renfe a la Generalitat. Per tant, estem parlant d'una vaga preventiva contra una iniciativa que està pensada, paradoxalment, perquè el servei funcioni millor. La tarifa de l'aigua finalment pujarà més a l'àrea metropolitana que a Barcelona ciutat. Ahir us explicaven que a partir de l'any que ve el preu augmentaria entre 2 i 3 euros, és a dir, entre un 11 i un 15%. Doncs bé, el govern de la regió va fer ahir la proposta definitiva que s'haurà d'aprovar al ple de la setmana que ve. A Barcelona l'augment seria pràcticament d'un 12%, però a l'Hospitalet, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet o Badalona, entre molts altres, se superarà el 15%. És l'augment més important de l'última dècada i s'explica en bona part per la situació de sequera que viu Catalunya. Però si l'aigua puja de preu és també per l'esforç d'estalvi que estan fent els ciutadans per combatre la sequera. Informa Eudal Martínez.
Encara que sembli paradoxal, l'esforç que fa la ciutadania per consumir menys aigua no es veurà traduït en una rebaixa a la factura. El motiu és que si els consumidors gasten menys, les companyies operadores també ingressen menys diners. I això fa que les empreses no puguin cobrir, diuen, algunes de les despeses fixes que tenen. Això s'ha de sumar al fet que amb les dessalinitzadores funcionant a tot drap, produir aigua potable és més car. Ho explica el director de cicle de l'aigua de l'AMB, Martín Gullón.
Té un cost important de compra d'aigua i després la resta de conceptes de la qualitat de l'aigua, tenir el tema dels costos energètics que han pujat en quantitat i en preu unitari.
L'AMB calcula que aquest increment es traduirà de mitjana en una pujada de 5 euros a cada factura que en el cas de l'àrea metropolitana s'emet cada dos mesos. La previsió és que les noves tarifes es comencin a aplicar a partir del mes de març.
Això pel que fa a l'àrea metropolitana, pel que fa a la demarcació de Girona, l'Ajuntament de la capital, així com el de Salt o el de Sarrià de Ter, reduiran la pressió de l'aigua per afrontar la pluja. A més, també obriran dos nous pous. Els alcaldes demanen a tota la ciutadania que siguin més curosos que mai amb l'ús que fan de l'aigua. Informa des de Girona, Bàrbara Julba.
Com a primera mesura, ja s'ha reduït la pressió a les canonades que abasteixen els tres municipis. Arran de l'escenari d'emergència, el cabal que surt de la presa de Pasteral ha baixat la pressió. La normalitat del servei està garantida, tot i que podria haver-hi algunes afectacions. Els alcaldes creuen que seran mínimes. Ara bé, fan una crida a reduir el consum d'aigua. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
Demana, en la mesura que sigui possible, aquest ús racional dins aquesta situació preemergència que ens permet una normalitat, però que també ens obliga, no?, a ser conscients del moment que estem vivint i, per tant, actuar tots i totes des de la responsabilitat que tenim, individual, col·lectiva o empresarial.
En paral·lel, per la manca de pluja s'obriran dos nous pous d'emergència al Pla del Sitjar de Salt. Ara s'estan enllestint els treballs d'electrificació per connectar-los a la xarxa, que acabaran en dos mesos. Si cal, però, podrà bombar aigua abans amb grups electrògens.
I a Lleida, mig miler de peixos han mort al canal Segarra-Garrigues a les Borges Blanques després del tancament de l'infraestructura. Ho denuncia Ipsena, que assegura que els animals han quedat atrapats al fang. Des de la comunitat de regants diuen que això no té res a veure amb el tancament. Informa Julen Andrés des de Lleida.
La falta d'aigua ha fet que els peixos es quedin atrapats al fang. Molts estan morts i d'altres malviuen, segons Ipsena, a causa d'una acció irresponsable del canal per no haver fet un control previ. Per evitar que torni a passar, demanen un servei de vigilància ambiental. Des de l'entitat presentaran una denúncia davant d'Acció Climàtica, en parla el seu portaveu Joan Vázquez.
Presentarem una denúncia davant d'Acció Climàtica perquè suposa un maltractament molt greu de la fauna, el maltractament més greu és aquell que de manera, podríem dir, lesiva pot arribar a la mort dels propis animals. Aquí hem pogut veure que la majoria estan morts.
Per la seva banda, des de la comunitat de regants afirmen que el tancament és cosa d'Aquais, la gestora estatal encarregada de la infraestructura fins al febrer de l'any vinent. Després quedarà en mans de la Generalitat.
I ja que parlem de la sequera, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Avui ha baixat clarament la temperatura.
Sí, han baixat molt aquestes temperatures i tenim glaçades en punts de l'interior, termòmetres que difícilment passen dels 10 graus a la costa, ara mateix 4 sota 0, per exemple, a Prades, 4 positius a Sant Cugat del Vallès, un grau negatiu a Tona, un positiu a Girona i també a Lleida, 9 a Tarragona, i temperatures de 7 a 11 graus a la ciutat de Barcelona, i al mitjà també notarem que baixen les temperatures diurnes, sobretot al centre i al sud del país, i en canvi pujarà cap a les comarques del nord. Tot plat amb sol, bandes de núvols prims i amb vent de mestral i tramuntana que fluixa respecte a ahir, però encara es notarà a les comarques de l'Empordà, també cap al Pirineu o comarques del sud del país. I demà pugen les temperatures, però tornen a baixar el cap de setmana i sembla que la setmana que ve l'ambient ja serà de tardor.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Pràcticament 9:15, d'aquí uns moments parlarem de els Manel, i bàsicament de Guillem Gisbert. D'aquí uns moments us explicarem la història del desnonament al barri gòtic de Barcelona amb la Blanca, que ahir també explicàvem aquí al Món a RAC1. I, òbviament, parlarem de l'entrega dels Premis Ondas. Ah, i que Freddie Mercury i Montserrat Caballé ja tenen un lloc a Barcelona, però no serà un carrer.
Mira per la finestra. Avui és un dia perfecte. Un dia perfecte per sortir de casa, voltar i badar davant els aparadors, per creuar-se les mirades i sentir-nos guapes i guapos. Així que surt al carrer i fes via. Passeja, entra, demana i, si vols, comproves. El comerç t'espera. Surt a gaudir-ne. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SA1. Més informació a Hyundai.es.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponès, el carbassó Carrefour per només 1,19 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Abans de continuar amb els temes que tenim previstos, només un comentari. Avui ja hi ha com una mena de vaga encoberta amb el tema de Renfe, Ho dic perquè ens envien fotografies de com està l'accés a l'alta velocitat ara a l'estació de Sants de Barcelona, i la veritat és que ja hi ha retards en molts serveis, i uns altres que no arriben. Ens arriben fotografies es veu que el degoteig d'incidències és ja constant, tot i que, evidentment, el dia fort arribarà demà. No? Són accions preves a la vaga. És una vaga convocada pels treballadors de maquinistes i de Renfe, que no deixa de ser una vaga preventiva, perquè encara no sabem els acords als quals han arribat per fer el traspàs de Rodalies, no sabem res. I, per tant, ja s'avancen els sindicats el que pugui dir la lletra del text. I, per tant, és una vaga preventiva i veurem com afecta. De moment ja està afectant avui. Són les 8:49 minuts. Comentava aquesta mitjanit. Guillem Gisbert ha publicat els primers dos temes del seu primer treball en solitari.
Així tot segueix la seva sort.
La primera és que aquesta que he sentit de fons, titulada Les dues torres, un tema produït pel biguetà Jordi Casadesús, membre de la iaia, que és un monòleg interior sobre la transformació constant de les persones. I l'altra...
I ja no pensem que aquí no ens veus, no fa tant temps que ens estimàvem i vivíem espremen-ho sense por. I ens rogàvem l'organisme...
Titula Wells i Matilda, i parla de l'amor després de l'amor a través d'un passeig amb una exparella. Els dos temes ja estan disponibles a totes les plataformes des d'aquesta passada mitjanit, i a les 10 d'aquest matí es publicaran els dos videoclips que en Guillem Gisbert ha gravat per l'ocasió. Escoltem que havien clint semblat a aquestes dues cançons el crític musical del periòdico i col·laborador també del món RAC1, Jordi Bianchotto.
Guillem Gisbert és encara, mentre no es digui el contrari, el compositor principal de Manel, i la seva proposta en solitari se situa per ara en l'estela de la darrera etapa del grup, la més aventurada. En un estadi més evolucionat, amb més teclats i electrònica que guitarres, i posant a prova els cànons comercials del pop, perquè aquestes primeres cançons, Les dues torres i Waltzing Matilda, són llargues, serpentejants, narratives i presenten revolts disruptius. La temàtica de fons apunta cap a la transformació i la metamorfosi dels paisatges humans i de les relacions afectives. Un edifici d'oficines que es desintegra, una parella que s'acomiada amb petons a la galta. Homenatges també a les passejades i a la ciutat de Barcelona, entre pensaments en veu alta i un xic de sentit de l'humor entre línies. El mestre Jaume Sisa ja deia que Manel era un cantautor amb un grup al darrere. I bé, ara tenim el cantautor sol, evolucionant i desafiant-nos amb un llenguatge musical situat molt per damunt del paisatge ordinari del pop català.
D'aquí una estona, recordem a les 9 tocades, Guillem Gisbert, aquí al Món RAC1, la primera entrevista que dona, quan recordem fa 8 mesos que va transcendir que el grup Manel s'aturava indefinidament després de més de 15 anys. La Blanca, aquella dona de 78 anys a qui ahir havien de desnonar el barri gòtic de Barcelona, podrà quedar-s'hi, almenys de moment. Llogatera i propietària s'han donat 15 dies de marge per negociar un nou lloguer que serà, això sí, a preu de mercat. Després de 6 hores de protesta davant l'edifici del carrer Boter, la comitiva judicial es va retirar. La propietària i els col·lectius que donen suport a la Blanca van arribar a un acord de mínims que ara s'ha d'acabar de tancar. Els pròxims dies han de tancar primer un nou preu d'aquest lloguer, que segons la propietat no pot baixar dels 1.000 euros. La dona, recordem que té una pensió de menys de 500 euros i fins ara pagava pel lloguer menys de 300 euros. Ella mateixa denunciava ahir al Món RAC1 que la propietària la volia fer fora per destinar el pis al lloguer turístic.
Esta señora lo que quiere es que me vaya porque lo quiere para piso turístico. Porque ahora todos los pisos que viven donde vivo yo, pues han ido muriendo personas que eran más mayores que yo. Y nada más quedo la otra chica que tiene 45 años, que son los padres de los dueños, y yo.
La diferència entre el que pagava la dona i el preu que ara es fixi l'assumirien els serveis socials. S'han donat de marge fins al pròxim 11 de desembre per firmar aquesta solució. El Departament d'Interior vol esbrinar com afecten els canvis de torn al rendiment dels Mossos. Molts agents treballen una setmana al matí, la següent a la tarda i després una altra de nit. La Conselleria d'Interior ha encarregat a la Fundació Estivill que investigui si aquests canvis d'hora tenen cap impacte en la productivitat dels agents dels Mossos. Per això, els doctors analitzaran de manera personalitzada com dorm cada agent i els hi faran propostes per millorar el seu descans. És un estudi que és clarament pioner a Europa i la Fundació Estivill el farà gratuïtament. I aquesta tarda Barcelona dona la benvinguda al Nadal encenent els llums de tota la ciutat. Serà en un acte oberta a tothom, que es farà la confluència del carrer Casp amb Passeig de Gràcia. Just després també s'encendran els de la resta de la ciutat, que funcionaran cada dia fins al Dia de Reis, de diumenge a dijous, de 5:45 de la tarda a les 10 de la nit, i els divendres i dissabtes s'ha dedicat d'una manera escanyolida i esquifida només fins a les 11. Anna Salvador.
L'acte d'encesa serà a les 6 de la tarda en aquest punt a tocada a Plaça Catalunya. Després que l'any passat es fes des de la plaça Major de Nou Barris, ara l'acte torna al centre per celebrar els 200 anys del Passeig de Gràcia. Per acompanyar l'encesa s'hi ha programat un espectacle de gran format. Barreja circ, música, dansa i llums i explica la història d'un personatge inspirat en la matemàtica Assumpció Català. Més enllà de l'acte d'encesa, aquest any també està il·luminat per primera vegada el Passeig de Sant Joan. La decoració s'ubicarà entre l'Arc de Triomf i la plaça de Tetuan i està inspirada en el manga. També estrenen llums la Fira de Nadal de la Sagrada Família i la Fira de Reis de la Gran Via.
Encara a Barcelona, Torrons Vicenç inaugura a la Rambla el Museu del Torró i la Xocolata, una mostra que explica la història del Torró de Gramunt i de la Marca des del seu naixement l'any 1775 fins avui. Els visitants podran veure com es fan els torrons a través d'una recreació del procés d'elaboració artesanal i també es projectaran imatges reals de l'època per mostrar l'evolució del torró i de la xocolata Jolong. El museu es pot trobar a la Rambla de Barcelona, a la cantonada amb el carrer Santa Anna. I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha homenatjat una de les grans, una de les figures més destacades de la cuina a Catalunya, May Hoffman, una dona que va destacar per la seva creativitat i la seva pedagogia, creant una de les escoles de cuina més prestigioses del país. May Hoffman, que va morir el 2016, va deixar una empremta i un llegat que ahir van poder recordar i assaborir els assistents al sopar que es va fer en el seu honor. Marc Poyato.
El menú d'homenatge elaborat per la mateixa escola Hoffman que la May va crear constava d'un pastís fi de sardines amb sofregit català i marinada de llimona, una recepta aparentment senzilla que Hoffman va portar a les taules més exigents. Així en parlava Carles Vilarrubí, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.
A més d'entendre que tenia que sembrar una llavor pel país creant una empresa que era una escola, a més de fer escola, ella va demostrar tota la seva vida tenir una emprenedoria extraordinària.
Una dona emprenedora, apassionada pel Mediterrani, que va crear receptes innovadores i creatives com el pit de xai amb moniatos i bolets que es va servir de segon en un sopar en què hi havia la seva filla, la Sílvia.
Dejó una huella imborrable en la cultura gastronómica. Su dedicación incansable, su perseverancia, su rigor nos inspiran a todos a seguir sus pasos.
La Sílvia Hoffman manté viu el llegat de la seva mare. Cuida l'escola de cuina amb la mateixa delicadesa que la May elaborava un bescuit d'ametlla amb cruixent de vainilla i compota fresca de maduixa i llima, les postres de la May.
4 minuts i les 9 del matí. Els Catarres tornen a actuar avui a la Sala Apolo de Barcelona per segona nit consecutiva, després de fer ahir el primer dels 4 concerts per celebrar els seus 10 anys de carrera.
Som els Catarres i estem molt contents de seguir aquesta nit amb vosaltres. Gràcies per ser-hi.
Obrir les gairebé 5.000 entrades per assistir al final de gira que la banda dedica cada nit a un dels seus àlbums. Ahir va ser el torn de Postals, el segon disc que van publicar fa 10 anys amb cançons com Tokyo Rock and Roll o Vull estar amb tu, i d'altres més recents com Fins que arribi l'alba. La banda fins i tot es va trobar per sorpresa un pastís d'aniversari a l'escenari i van bufar les espelmes davant del seu públic. I una altra de les sorpreses d'aquesta nit està la presència dels Figaflaues, que es van sumar a la nova versió de Jennifer publicada fa tot just 10 dies. Han sonat 21 cançons en una hora i mitja de concert que va seguir l'Albert Buscarons.
En aquests anys, els Catarres han crescut fins a convertir-se en un grup de masses, però per aquest final de gira han triat un format de distàncies curtes. El recital ha començat amb 6 cançons consecutives de Postals, el disc que va agafar el relleu de l'èxit monumental de Jennifer. A partir d'aquí han anat sonant cançons recents, com Diamants, Cor o Cançons d'amor, amb les imprescindibles de tota la vida fins que arribi l'alba, En peu de guerra o Estels al vent. I les han cantat el públic que ha crescut amb ells i els de 20 i tants, que eren aproximadament la meitat de la sala. Els Catarres tanquen una etapa havent cimentat, sens dubte, les carreteres per on ara circula la nova escena musical catalana.
I Barcelona dedicarà un mirador a Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Estarà situat a tocar de la plaça de les Glòries. Barcelona, it was the first time that we met, Barcelona. Aquest mirador és ubicaran un nou espai entre el carrer Castillejos i la plaça de les Glòries, la ponència que decideix els nous noms de carrers ha acordat tirar endavant la proposta amb l'objectiu d'homenatjar el cantant britànic i la soprano catalana que van crear un dels himnes de la ciutat, aquest que sona, una proposta que ja ens va avançar el món a RAC1 fa dos mesos al regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé. Els carrers de Barcelona també s'incorporaran la plaça dedicada a la nissaga dels fotògrafs català, la de l'historiador Josep Fontana i també una plaça amb el nom de qui va ser president de Sud-àfrica, Nelson Mandela. A més, hi haurà 12 noms més de dones a carrers i places de Barcelona. I ahir va fer la gala de la 70a edició dels Premis Ondas al Gran Teatre del Liceu. Entre els premiats, el director i presentador del Vostè Primer, de RAC1, Marc Giró, que va rebre l'Ondas de Televisió millor contingut de proximitat pel programa Late Show de Televisió Espanyola. Marc Giró va complir la predicció que havia fet al matí aquí al món a RAC1 i va fer un discurs que va superar de llarg el temps permès pels organitzadors. Un agraïment on també hi va tenir cabuda la reivindicació.
Hem de reivindicar RTV Catalunya. No volíem portar-ho en català, doncs fem-los des de Miramar, el que havia estat Miramar, des de Sant Cugat. Clar que sí, clar que sí. Fantàstic que confieu en nous productes. Nosaltres som uns grans fans de la King League, però també, escolta, que premien a clàssics, eh? Un late night. Qui ens havia de dir que amb un late night, que és una cosa, que és más vieja que l'hilo negro, doncs ens premiarien, és genial.
La catalana Úrsula Corberó va guanyar el de millor actriu pel seu paper al Cuerpo en Llamas de Netflix.